Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. En els camins de la música anem a pagar un cert deute que teníem amb un dels grans de la música del jazz, un dels grans de l'època més brillant, de l'època més important de la música del jazz, que encara està viu i ben viu i fent concerts per tot arreu del món. I li ho devíem perquè amb la circumstància de que l'any 2010 feia 80 anys redonets, en molts puestos se li estaven fent homenatges i jo el tenia pel cap de fer-li, però per unes coses o per altres al final se va passar. Estic parlant ni més ni menys que de Sonny Rollins. Thank you. Theodore Walter Sonny pels amics Rollins va néixer el 6 de setembre del 1930 a Nova York en una família d'immigrants que venia de les Illes Verges en les Antilles, i això li va marcar segurament la seva comoditat o facilitat o gust per incloure ritmes d'aquest tipus caribenys en moltes de les seues peces. Les gravacions que heu escoltat són, en el cas de la segona, un exponent d'això. Es titula Mambo Bounce i és una de les peces junte en l'anterior que heu escoltat, que és ni més ni menys que el In a Sentimental Mood de Duke Ellington, peces que formen part del primer disc que va gravar Sonny Rollins amb el seu nom com a líder de la banda. De tota manera, aquesta gravació ja arriba en l'any 1953, encara que és una gravació feta al llarg de 1952 i 53, amb un Modern Jazz Quartet que en aquell moment encara no havia arribat John Lewis, i per tant amb una formació de Kenny Drew al piano, Mill Jackson al vibràfon, Art Blakey a la bateria i Percy Heath al baix. Com era freqüent en aquella època, els començaments de Sonny Rollins com a músic són ja des de ben jove. Ja en l'institut anava tocant el saxo alto, encara que ràpidament adoptà el saxo tenor, i en Nova York començà a freqüentar ambients boppers, i en 18 anys va participar en algunes sessions de gravació amb el cantant Bas González, amb el trombonista J.J. Johnson, una persona imprescindible en aquella època i que li devem també un programa, en Bud Powell i Fats Navarro, i en l'any 49 fins i tot Miles Davis va cridar-li per a formar un dels seus quintets, i començaren a arribar ja ràpidament les gravacions al seu nom en l'any 53, com hem dit, que és la gravació de les peces que heu escoltat. Però aquesta època és una època encara de maduració, d'aprenentatge. Ell sobretot admirava moltíssim a Fats Navarro, un dels millors trompetes que ha tingut la música de jazz, i que va ser una època en la que ell va forjar un estil que diuen els crítics que està un poc a mitjan camí entre Coleman Hawkins i Lester Young. Thank you.
Thank you.
Les dues peces que heu escoltat formen part ja del que va ser el disc del despegue definitiu de la carrera de Sonny Rollins. Es tracta de St. Thomas, un calipso que ja dona molt clarament la influència que aquests caribenys varen tindre en la seva música. És el primer tema del primer disc, que pràcticament és un disc ja de maduresa, que està gravat amb la gent amb la qual estava ell treballant des que l'any anterior Mark Roach l'havia cridat per a substituir a Harold Land en el seu quintet que liderava en Clifford Brown. Sonny va acceptar estar treballant amb ells, però en l'any 56, 22 de juny del 56, va demanar-los que feren de secció rítmica en la gravació d'un disc que és un dels més coneguts, dels millors de tota la història del jazz. Es diu Saxophone Colossus. En aquest disc, Sonny Rollins està acompanyat per Tony Flanagan, Doug Watkins i Mark Roach, i ahir ell va donar ja una lliçó de maduresa total i va ja consagrar-lo de manera definitiva. La influència que hem esmentat abans de Hawkins i Young s'havia sumat a la influència en aquell moment aclaparadora de Charlie Parker, i aquesta seva forma de tocar com més tallada, com sense vibrato, més seca si voleu, però no per això menys expressiva, va ser la forma en la que Sonny Rollins definitivament quallà en un cert estil personal. Thank you.
Thank you.
Les dues peces que acabo d'escoltar s'anomenen Stroud, la primera composició de Sonny Rollins, igual que la primera que hem escoltat del disc, el Calypso, i la segona és Moritat, una composició de Kurt Weill, una de les moltíssimes peces que varen votar de la coneguda òpera de Quatre Sous de Bertolt Brecht a la música popular, perquè va ser una peça que va donar lloc a molts estàndards que tant les cantants populars com els músics de jazz utilitzaren. I per acabar el programa d'avui aneu a escoltar una peça absolutament mestra, una peça que ha estat estudiada per musicòlegs com Günther Schuller, el músic, musicòleg i compositor que s'ha dedicat a investigar i a destripar, per dir-ho així, la música del jazz i la música contemporània, i que comenta que és un autèntic tour de force de la improvisació temàtica, perquè en aquesta peça, el Blues 7, usa tres motius diferents, tres melodies diferents en cadascun dels tres solos, però la peça resulta perfectament unificada. Les idees que se donen en ella no resulten en cap cas dissonants respecte a la idea total de la peça. Dura 11 minuts llargs i així també se detecta en certa forma una qüestió que s'anomena musicalment l'interval de tres tonos, que també suggereix una certa bitonalitat, és a dir, que la melodia és un poc ambigua harmònicament, passant de la nota base d'una a una altra, sense que això resulti una qüestió que moleste, diguem, a l'oïda, sinó al revés. És, com vos dic, una de les cimeres de la música del jazz en el disc que és, sense cap mena de dubte, el millor disc que va fer Sonny Rollins en tota la seva carrera. També cal destacar el solo de Max Roach a la bateria, que usa una figura rítmica molt interessant i que després és imitada per Sonny Rollins en el solo següent, donant a tot una coherència enorme i una qualitat fora de tota mida. Anem a escoltar doncs aquest Blues 7 com a final d'aquest programa, però no com a final dels programes dedicats a Sonny Rollins, al qual li dedicarem a un altre programa a continuació d'aquest. Vos deixe en el Blues 7 de Sonny Rollins, improvisat totalment durant el moment de la gravació, acompanyat per els que estaven en ell en aquesta gravació, Tony Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabaix i Mac Roach a la bateria.
Thank you.
Uf, mare meua, si teniu la possibilitat, no deixeu d'entrar en el podcast que tenim de camisdelamusica.net i se baixeu aquest programa, esborreu la meua veu perquè l'única cosa que fa és molestar, i escolteu unes quantes vegades aquest disc, sobretot aquest blues, que és la màxima expressió de la bellesa d'una forma senzilla, sense grans virgueries, sense alardes estilístics ni tècnics, però que és música en estat pur, música de la millor, música de la que sols Gene Consonic, Rollins i Mark Roach saben fer. Bé, i després d'això poca cosa queda més a dir, a part de que el pròxim dia continuarem amb Sonny Rollins. Així ja que m'acomiado de vosaltres, així al 104.4 FM de València a Ràdio Clara i al 101.4 a Ràdio La Mistelera pels voltants de la Xara, allà per la Marina. Vos recorde que si teniu alguna cosa a dir-me podeu escriure a camins@camisdelamusica.net, que podeu visitar, com vos he dit, el nou podcast que tenim en el blog de camins@camisdelamusica.net, on se podeu baixar tots els programes que s'han fet, van amb un petit comentari diguent de què va cada cosa. Ah, i per cert, fa pocs dies se m'ha assabentat de la tancada de TV3. Bé, és una més, però és una més que té un caràcter simbòlic molt important i que sempre que s'acosten eleccions autonòmiques trauen el tema a passejar, però en aquest cas, sincerament, jo crec que s'han passat. I com diu l'opuscle d'aquest home francès que podeu trobar a la web d'Atac de País Valencià traduït al castellà, indignem-se, indignem-se. Bona nit, bon dia o bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.